Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest dimarts 22 de novembre del 2022. 22 de l'11 del 22. Dimarts ventós a la ciutat, de fortes ràfegues de vent, i un dimarts també en què el primer equip del Centre d'Esport Sabadell ha tornat als entrenaments per preparar aquesta visita de la Sociedad Deportiva Logroñés dissabte a les 4 de la tarda. Un partit que tindrà també un caire molt social, més enllà de les entrades pactades amb l'Ajuntament de Sabadell a 5 euros als gols i al lateral, un preu més que públic i popular perquè hi hagi força caliu a l'estadi. També es pot fer un donatiu de la mateixa quantitat, 5 euros, a la fila 0 que s'ha habilitat online i que s'habilitarà també aquest cap de setmana, minuts abans del partit, a la taquilla de la tribuna, amb gol sud. Tots els diners que es recaptin en aquest sentit aniran a parar al els diferents projectes de futbol inclusiu que hi ha a la nostra ciutat i que rebran aquest merescut homenatge i aquesta merescudíssima aportació, seccions que porten a una altra dimensió als clubs i que apropen el futbol a tothom. Tothom pot gaudir d'aquest esport gràcies a les seccions inclusives. El Centre d'Esport Sabadell, sense anar més lluny, s'ha convertit en la joia de la corona en els últims anys. El CES Inclusiu és tot un orgull per aquells qui paguem religiosament cada any el carnet de soci. Per tant, no ens queda un altre que aplaudir i encoratjar tothom a sumar-se a aquesta iniciativa, a posar tots el nostre gra de sorra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que fem possible amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs fora de l'hotel, a punt de consumar-se la primera gran sorpresa d'aquest Mundial de Qatar. Últims segons de partit a l'Argentina 1, Aràbia Saudita 2. Leo Messi de penal ha avançat als d'Escaloni a la primera meitat. Uns argentins també, com han vist, que els anul·laven 3 gols per fora de joc, però en qüestió de 5 minuts, a l'inici de la segona meitat, a l'estil Centre d'Esport Sabadell, l'Aràbia Saudita ha remuntat, ha capgirat aquest marcador. Per tant, insistim, últims segons de partit, i si això acaba així, doncs es consumaria la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar. A les 2 es juga el Dinamarca-Tunísia, quan acabi aquest programa. A les 5 el Mèxic-Polònia i a les 8 arriba el debut de França contra Austràlia. Ahir, recordem, Estats Units 1, País de Gales 1, Senegal 0, Països Baixos 2, amb 2 gols a última hora, i Anglaterra 6, Iran 2. A més, a casa nostra, Alexia Putellas i Marc Cucurella, escollits com a millors jugadors catalans a la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. Els jugadors amb més projecció d'aquest any són Clàudia Pina del Barça i Ferran Jutglà del Bruges, i Pep Guardiola triat com a millor entrenador. La resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
Avui escoltarem Alberto Fernández, de seguida amb el Sergi Garcés, també l'Anna Navés, la vicepresidenta, al voltant d'aquesta iniciativa solidària que comentàvem al principi. Tindrem l'entrega quinzenal del CES Personal. Ens visita avui Manel Benavente a l'estudi, exsecretari tècnic Arlequinat, ara d'aventura a l'Iran. Repassarem com va anar el cap de setmana en clau juvenil, en clau segona B de futsal, i també l'estrena oficial del Màgic Lau, la nova denominació del pavelló del Sant Nicolau.
L'actualitat de la primera ref.
Candidats a millor gol de la jornada 12. Álvaro Torre, del Talavera, amb un control i un xut creuat. Diego Percan, de la Cultu a Riazor, fent-se dos defenses del Depor, un d'ells, per cert, Jaime Sánchez. Sergio Arribas, del Castilla, amb un xut a l'escaire del pal llarg de la porteria rival. I la falta d'Alberto Fernández a Los Pajaritos. De moment, i sembla mentida, l'opció menys votada, amb un 6%. Per tant, toca capgirar aquesta situació al perfil oficial de la primera federació.
De quin partit no estarem pendents?
S'està jugant un partit de la Superliga xinesa entre el Zhejiang Pro i el Shanghai Port, de moment sense gols a la primera meitat.
La notícia curiosa.
Avui ens quedem amb una notícia que comparteixen diferents mitjans. Blake Martinez, jugador dels Las Vegas Raiders de l'NFL, o exjugador, millor dit, s'ha retirat als 28 anys enmig de la temporada, atenció, per vendre cartes Pokémon. Concretament, un Pikachu Illustrator. Atenció, n'ha tret 670.000 dòlars. Diu que plega per centrar-se en aquestes futures passions. El seu sou actual, per cert, aquesta temporada, eren 311.000 dòlars, si bé és cert, que havia fet caixa en la seva carrera, també com a jugador dels Green Bay Packers o dels New York Giants.
I a les xarxes socials.
Ho rematem amb un post a Twitter del periodista sabadellenc Toni Padilla. Diu així, el Toni del 2002 que va treballar mesos en un magatzem per pagar un viatge al Japó i seguia en directe a l'Argentina de Bielsa. Si em diuen llavors que demà comentaria el debut de l'Argentina en aquest Mundial, no m'ho crec, molt contents. Doncs ara fa uns minuts ho ha fet realitat.
Doncs a divendres a Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts del migdia d'aquest dimarts 22 de novembre del 2022. Sergi Garcés, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pau.
Confirmat, per cert, que Argentina ha perdut?
Confirmat que ha caigut la primera gran sorpresa. Ja sé que porta pocs dies de Mundial, però bé, la primera sorpresa ha caigut, la grossa ha caigut ja en dimarts, en aquest horari matinal, Aràbia Saudita, que a més no només ha guanyat, que ja de per si és notícia, sinó que ho ha fet contra Argentina, que també és més notícia, i que ho ha fet remuntant, per acabar-ho de fer encara més maco.
Un partit que la primera part podria haver estat de 3-0, 4-0 tranquil·lament, i que al final, doncs, ho dèiem, a l'estil Sabadell se li ha complicat...
Se li ha complicat la vida a l'Argentina amb dues errades de falta d'intensitat defensives, dues molt bones definicions d'Aràbia, tot s'ha de dir, per no treure-li cap mena de mèrit al conjunt en aquest de l'Orient Mitjà, i sobretot, amb una feinada defensiva al llarg dels últims... Compte que l'afegit al final ha acabat sent de 14 minuts.
Això és una...
per una lesió, bé, una topada... Que...
Sí, però està sent una constant en aquest Mundial, el tema dels afegits.
I jo crec que no ha tingut ni mig error, Aràbia, en tots aquests minuts d'afegit i els 20 minuts anteriors a l'afegit. O sigui, defensivament, un autèntic mur al conjunt. I bé, l'escaloneta, de moment, comença amb problemes.
Sí, comença gripada.
Comença amb problemes.
L'escaloneta. Bé, doncs això, ni que sigui per fer aquesta pinzellada de Mundial, en clau Sabadell, en clau Centre d'Esport Sabadell, ho dèiem avui només començar, Sergi, ara fa uns minuts, dia per entrenar rúfol amb aquestes ratxes de vent, però dia al cap i a la fi de tornada als entrenaments del Centre d'Esports.
Així és, primera sessió dels homes de Gabri després de l'empat de diumenge a Sòria davant el Numancia, i pensant ja en la cita de dissabte, evidentment que és el compromís d'aquesta setmana davant la Societat Deportiva Logroñés. Recordem que el partit serà a l'estadi, però que l'entrenament d'avui, per allò de preservar i d'intentar mimar al màxim la gespa del temple, s'ha tornat a fer a l'Olímpia. Demà sí que serà a l'estadi, però bé, això ja ho explicarem d'aquí a una estoneta. Avui, de moment, com diem, entrenament a l'Olímpia. I com se sol dir en el dia de tornar de la feina, Pau, dia de reflexionar i de valorar tot allò que es va fer bé, que no van ser poques coses, a Los Pajaritos, i dia també de parlar, de xerrar i de mirar, de corregir aquells aspectes que tampoc no van acabar de funcionar davant el Club Deportivo Numancia.
I dia en clau Hotel Suís i en clau Ràdio Sabadell per escoltar avui Alberto Fernández, que de moment du 2 gols aquesta temporada, i quins 2 gols,
Dos golaços, autènticament. Va ser un dels noms propis. Ahir sentíem a Cristian Dieste amb aquesta conversa que manteníem amb el davanter aragonès. Avui amb el de Moratalla, perquè el seu gol, el segon de la temporada que signa el jugador murcià, va servir per acabar de capgirar, de donar-li la volta del tot a aquell 2-0 inicial dels Surians. Malauradament, després el partit es va acabar empatant, com tothom sap ja, però en el moment del gol de falta directa, que li va treure les taranyines a la porteria de Iessa a Alberto, la veritat és que el partit es va posar amb aquell 2-3 que ens feia creure en l'esperança de sumar la segona victòria a domicili del Sabadell. Tot plegat, amb l'empat final, doncs amb aquesta sensació, com diem, i que fa dies que li donem voltes, d'agradolça, de saber que ho vas tenir a tocar i que se va acabar escapant, però que des del vestidor Arlequina també té de dir, Pau, que es fa amb una lectura positiva. D'entrada perquè s'ha trencat la dinàmica de dues derrotes consecutives, la de davant la Nucía i davant de la Real B, i sobretot perquè ara toca, també, molt tòpic allò d'intentar fer bo aquest empat davant a l'AS de Logroñés aquest cap de setmana. Doncs per aquí va Alberto. Aquesta lectura positiva del vestidor se la fa seva també al jugador murcià i insistim, davant de l'afició i a casa toca fer-ho bo.
Hay que hacerlo uno en casa. Creo que después de la segunda parte que ha hecho este equipo, ni nosotros mismos, ni la afición, ni nadie nos puede pedir menos de lo que hemos hecho en esta segunda parte. O sea que con la misma intensidad, la misma actitud, creo que el sábado nos llevaremos los tres puntos.
Doncs un altre tòpic seria allò de, sí, si el Sabadell repeteix la segona part, sobretot que no es fixi en la primera.
Sí, que els errors de la primera, tant a una àrea com a l'altra, els deixem a l'oblit. Un empat, per cert, també ja ho dèiem el diumenge, ja només acaba el partit, tot i que es va acabar confirmant després de la tarda vespre, que combinat amb altres resultats ha deixat els arlequinats fora del descens, amb un punt de marge respecte a Intercity, que és ara mateix l'equip, el primer equip que perdria la categoria, encara que com ahir escoltàvem també a Gabri aquí a l'Hotel Suís i sembla que per la resta del vestidor és el mateix, no li acaben de donar massa importància, ni el fet d'haver sortit ara, com tampoc no se li va voler donar massa transcendència, recordem-ho la setmana passada, quan el Sabadell, després de perdre a casa contra la Real B, doncs va caure circumstancialment a la zona de descens. És una qüestió de no mirar classificació, de no obsessionar-se amb aquesta classificació, com diu Alberto, i sobretot tirant d'optimisme, perquè atents al que dirà el murcià. Ja ho havia dit el capità César Morgado durant la setmana, i avui Alberto Fernández també diu això de com veu el grup i quins són els seus objectius per aquesta temporada.
Yo sinceramente en eso no me fijo, creo que cuando preocupa es la jornada 38 y bueno, creo que este equipo está en crecimiento y creo que vamos a hacer grandes cosas este año.
Doncs totalment, comparteixo l'argument, paraules similars a les de dimecres passat, César Morgado en roda de premsa.
Sí, que des de la seva veterania deia, miro al vestidor, jo que ja tinc experiència, miro aquest grup i sé que aquest grup està preparat per fer coses importants. Doncs mira, sembla que és un discurs que va quallant, que va arrelant en el mig del grup. Serà important que s'ho creguin.
Sí, sí, sí. Aviam, temporada queda, eh? Recordem que no hem consumit encara el primer terç de competició, estem a punt de fer-ho, serà en el pròxim partit contra l'AS de Logroñés, però bé, el Sabadell que té temps, si hi ha aquest convenciment a la plantilla de fer coses grans, si bé és cert, que ho hem dit per activa i per passiva, l'objectiu d'aquesta temporada no és altre que la permanència a la categoria. Però bé, a tot això dèiem al principi, un Alberto Fernández que és un dels escollits de Gabri García, un dels protegits, anem a dir així, un fix en els esquemes quan està sa i que du dos gols, però quines dues delicatessen, eh?
Sí, sí, dos gols d'aquests de pitet.
De traca i mocador.
Em
sorprèn molt, perdona, aquest 5,6% quan he votat jo ara fa una estoneta al compte de la primera federació que duia el gol d'Alberto Fernández, perquè la resta, el de Ribas és un golaç, els altres dos són bons, però, ostres, és que una falta directa com clavada a l'escaire, no sé.
De moment no està tenint tant suport com aquell del Johan Cruyff, que evidentment va ser un autèntic culàs. Aquell dia era el que iniciava la remuntada davant el Barça Atlètic, recordeu? Aquell era el gol de l'empat a 1 en aquell moment. El d'aquesta setmana, com dèiem, va ser el que va posar el 2-3 en el marcador. Malauradament després va arribar el 2-3. I la pregunta era fàcil, eh? La pregunta que li vam fer a Alberto és allò de dir, en el teu catàleg de gols només surten els golaços, els gols fàcils o lletjos, allò, si és que hi ha algun gol lleig, no els acabes de tenir molt controlats. Doncs bé, també tirava d'ironia en aquest cas Alberto.
Parece que sí, que luego la tengo delante del portero y la fallo, pero bueno, mientras que entre la pelota, sea como sea, ojalá vengan muchos más goles.
Doncs tant de bo vinguin molts més gols.
I que siguin com siguin, sí, tampoc...
Sí que és cert, per fer aquest petit contrapunt, que, ostres, n'ha perdonat alguns de clars, aquesta temporada, vull dir...
Si ho deia ell, deia, després sembla que quan els tinga ja fàcils, sí, sí. No, però...
És que em ve al cap, per exemple, a les Gaunes em va perdonar algun, que déu-n'hi-do, a Los Pajaritos abans d'ahir, una cursa que tira cap al porter i es deixa la pilota enrere abans justament d'iniciar aquesta remuntada. Ara, clar, després no se li pot retreure res quan et clava dos golaços a l'escaire com els que ha fet. Però bé, doncs Alberto, en aquest sentit, que per cert, s'afegeix aquest paquet de jugadors el centre d'Esport Sabadell, que duen dos gols per darrere de Pau Víctor, que en porta tres. Em venen al cap, ara sense tenir les xifres a mà, Sergi García, Joanet, Dieste, evidentment, amb aquests dos gols. No sé si Juan Delgado, em sembla que du dos gols, que va fer el primer contra...
M'agafes a contra, però ja ho saps, que jo si no tinc els papers davant, que sóc un zero a l'esquerra o gairebé.
El Sabadell, en aquest sentit, ho dèiem ahir, que és un dels equips que més gols porta del grup, però, en canvi, la producció ofensiva està força repartida fins al moment. En qualsevol cas, em deies abans, em feies un petit avançament, que demà l'entrenament és a la nova Creu Alta,
sí,
no?
Sí, trepitjaran després de molts dies, eh? Hem estat gairebé dues setmanes sense que l'equip trepitgés l'estadi de la nova Creu Alta. Diria que des del partit contra la Real B, per tant, ens hem de remuntar tenint en compte que va haver-hi aquell cap de setmana sense futbol i que tota aquella setmana sense futbol no va entrenar l'equip allà. Per tant, demà sí, demà... Si no hi ha cap canvi en el planning inicial, l'entrenament serà al Temple. I després roda de premsa de Pelayo Suárez, un dels dos jugadors, vaig a dir així, perquè sí, l'altre és Víctor Vidal, que tenen passat amb la SD. Serà un bon dia per preguntar-li les curiositats que té un club popular, de futbol popular, com aquest de La Rioja, perquè recordem que així ho és, i per tant, ell que ho ha viscut en primera persona, i que serà el proper rival aquest dissabte, 4 de la tarda, un horari estrany, ja ho dèiem i amb el Sergi Parc, que tocarà dinar i fer sobretaula curta, dinar molt d'hora i sobretaula curteta.
O esborzar i sobretaula llarga.
O esborzar llarg.
Esborzar i sobretaula llarga.
Com li diuen allò als...
Brunch.
Sí, un brunch, no? Els anglesos, no va dir els americans, un brunch, doncs mira, jo què sé, tirem una cosa més. En tot cas, a dos de quatre, que ens hi posarem els de Ràdio Sabadell, en un partit especial, aquest de dissabte contra la SD Logroñés, no només pel partit en si, sinó per tot el que l'envolta.
Doncs un partit especial, per cert, l'Adrián Arroyo, que ara té temps lliure i està atent, Juan Delgado va fer el de la Morevieta i el del Barça Atlètic l'1 a 4, el que tancava aquella golejada del Johan Cruyff. Per tant, és un altre dels jugadors que té aquests dos gols al Caseller. Partit especial, també obríem el programa avui fent aquest apunt, perquè és el dia de la ciutat, perquè s'ha arribat a aquesta col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell per situar o per... posar aquestes entrades a 5 euros als gols i a lateral, a tribuna valen 20, és a dir, tothom, qui vulgui, pot comprar aquestes entrades a 5 euros, no només als socis, però sobretot que hi ha aquesta fila zero que tots els diners que es recaptin aquí van a parar als projectes inclusius del futbol de la ciutat.
Així és, una manera que tant el Centre d'Esports com el propi Ajuntament han pensat, han ideat per tal de col·laborar econòmicament amb tots aquests clubs de futbol que tenen projectes inclusius o que s'estan plantejant fer-los o tirar-los endavant. Doncs els diners de les entrades. Recordem que el soci entra gratuïtament, que aquí ningú no es posi les mans al cap. El soci entra gratuïtament, però es pot fer o comprar entrades, com dius, a 5 euros per els dos gols i per la preferència, per la lateral, o fins i tot col·laborar a través d'aquesta fila zero que s'ha posat en marxa. Ahir al Tribunal Preferent, a la tertúlia arlequinada dels dilluns d'aquesta Santa Casa, hi va passar la vicepresidenta del club, la Nana Vés, responsable més de l'àrea de màrqueting i de comunicació, per parlar precisament del com i el per què d'aquesta iniciativa que té molt a veure amb el partit del cap de setmana.
La idea era aquesta, no? Obrir l'estadi a la solidaritat també, perquè com tu saps és pro el futbol inclusiu. Sabem que a part del CES inclusiu hi ha altres clubs de futbol a la ciutat. Sabadell Nord està amb el projecte de Futbol Club Taina, que faran un partit a la mitja part entre els dos equips, però sabem que altres clubs de la ciutat volen engegar aquest futbol inclusiu i la idea és recaptar aquests diners també per donar aquest cop i aquesta empenta perquè altres barris de la ciutat i altres clubs que estan en altres barris de la ciutat puguin també tirar endavant un CES inclusiu.
Que és que al final només es pot aplaudir aquesta iniciativa.
Sí, a més també sentíem ahir l'Anna Navés i ara el tornarem a fer, parlant una miqueta d'aquest rol que té aquest futbol inclusió dins del Centre d'Esport Sabadell des de fa uns anys ja, des de fa algunes temporades, i que per aquells que no l'acaben de conèixer poden pensar, bé, se'ls deixa entrenar, ara alguns equips, un parell de fet, han pogut formar i juguen allà una lliga de clubs inclusius, però que la vicepresidenta del club volia ressaltar que va molt més enllà, que aquest paper d'aquests jugadors que formen part del món inclusiu, doncs va molt més enllà dintre del que és l'organigrama, sobretot molt centrat en el futbol base, en l'obrador del conjunt arlequinat i aquest vincle de donar normalitat a la col·laboració estreta entre els uns i els altres.
Respira un ambient espectacular. Com sabeu, els jugadors que tenim els dos equips que estan jugant la WLeague, més tots els que estan entrenant i encara no poden optar a jugar aquests tornejos que tenen, aquests jugadors també participen del futbol base CES. Molts són segons entrenadors, utillers, per tant, aquesta és la veritable normalització, no? El que hem d'anar a buscar tots al final, que sigui una gran família arlequinada i el futbol inclusiu vagi a l'equip que vagi de la ciutat, doncs també aconsegueixin aquesta integració de tots els seus jugadors, no?
Doncs ara m'estava fixant, estava buscant a la Maroteca, 17 d'octubre del 2018 es va presentar oficialment a Olímpia aquest equip inclusiu, el primer equip inclusiu del Centre d'Esports Sabadell, encapçalat pel José Sac, però vaja, amb l'equip, el Sergio Pellicer i companyia, que de manera doncs, altruista fan aquest projecte magnífic. Per tant, ja més de 4 anys de vida, aquest projecte del Sabadell inclusiu. Aprofitant la visita virtual de l'Anna Navés al Tribunà ahir, també va comentar, Sergi, un aspecte que aquí no havíem pogut comentar massa a l'Hotel Suís, perquè va sortir divendres a última hora abans de la roda de premsa de Gabri, perquè ahir vau analitzar amb el Sergi Parc, evidentment, aquest 3-3 a Los Pajaritos, el tema de la segona equipació de la temporada que ve.
Sí, aquest projecte o aquesta idea que també s'ha engegat i que, com dius, es va presentar fins i tot amb una mica de misteri al llarg de les xarxes socials, al llarg de tot el divendres, i que ahir també parlàvem, que és aquest concurs d'idees, podríem dir-ho així o podríem batejar-ho així, amb el qual es busca que siguin els socis i els seguidors del Sabadell els que dissenyin la proposta de segona equipació per la temporada que ve. És allò, un brainstorming, anem a dir-ho així, una pluja d'idees on pot cadascú pensar, idea, imagina, no sé si ja tens algun al cap o no. Si...
No, m'havia quedat enganxat amb el teu anglès.
Li estàs donant voltes a dibuixar alguna cosa o no?
Alguna cosa hi ha al cap, però bé, ahir vaig fer un petit treball de camp i els tertulians del Tribun, algun comentari al xat, eren molt de tornar a la aposta clàssica vermella i blanca arlequinada.
Hem de recordar que aquesta...
Tu ets més trencador, em sembla.
No, el problema és que aquesta té un... I si estigués aquí el Jordi Brançuela, ara responsable del material, que és qui s'encarrega última hora de negociar aquestes coses, és el seu negociat, et diria que és impossible, perquè els àrbitres cada cop més s'han posat molt a filar molt prim a l'hora de dir si la primera equipació porta blanc, la segona equipació no en pot portar. Per tant, allò de canviar simplement el blau pel vermell no cola i de fet d'aquí neix que el Sabadell des de fa uns anys s'ha de reinventar cada temporada o cada X temps per intentar buscar i donar-li una volta més a la pel·lícula. Jo sóc més trencador, sóc menys purista, per dir-ho així, i els que ja m'han sentit parlar d'aquest tema ho saben, ja saps que a mi els quadres, si es perden en la segona equipació, tampoc passaria res. No arribo al punt de veure algú que ha dissenyat una samarreta amb la bussi i amb les línies d'autobusos, però que com a història em sembla curiosa, però sóc una mica més trencador. Però en tot cas, va, recordem en què consisteix aquesta història i sobretot anem a sentir a l'Anna Navés parlant de la bona acollida que ha tingut ja de moment, en qüestió de 3 dies mal comptats, aquest projecte de dissenyar la samarreta, la segona equipació de la temporada que ve.
Tenim 11 i estan alguns força bé, s'ha de dir. Molt bona acceptació, primer pels comentaris que hem vist en xarxes socials i després també perquè no esperàvem tenir els dissenys tan ràpidament. Vol dir que la gent ja té pensades les idees any rere any i potser era un bon moment perquè les fessin públiques.
No està malament, 11 propostes de moment.
Fins al 11-12, no? 11 de desembre, hi ha temps per fer arribar. Doncs res, si encara li estàs donant 4 voltes.
Alguna farem.
Em consta que l'Adrián Arroyo, que com dius té temps, està fent alguna. també em sorprèn, em diuen les males llengües, i si no que em corregeixi d'aquí una estona, que se li han caigut els quadres per algun lloc. I ja m'estranya venint d'algú com ell, però bé, no sé si anem de broma o va seriosament l'aposta, va.
Uf, mira, l'animo a que les faci públiques, perquè són trencadores, però trencadores de nassos.
Mira, si algú no ho sap, si l'Adrián Arroyo no posa quadres, s'estarà desdient ell mateix del que fa anys que allò em matxaca el cap amb aquesta història.
Doncs recordem que fins a l'11 els socis del Sabadell poden presentar propostes, al 12 el club anuncia les 4 opcions finalistes i fins a finals d'any aproximadament, doncs això, a l'estil de l'any passat que teníem aquesta opció també de votar les equipacions d'aquesta temporada, doncs ho podran fer els socis del Sabadell. I acabem tot plegat, el bloc Sabadell. Sergi, avui és dimarts, han passat 15 dies de l'últim CES personal, per tant, avui tenim nova entrega, no?
Sí, així és. L'última entrega va ser amb Jaume Pinyol, amb un dels joves. Vam poder riure una mica, no només amb les seves idees, sinó amb algun altre secret ben guardat que té el de Cardedeu, o que tenia fins ara el de Cardedeu. I com sempre diem, el misteri és saber qui ve darrere i, sobretot, a què responia aquesta pregunta que el Jaume Pinyol va deixar en l'aire precisament per aquest següent destinatari.
Doncs vinga, va.
Test personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
És la quarta entrega d'aquest CES personal, la secció per conèixer més a fons els jugadors del Sabadell que porta el Sergi Parc. Fins ara han passat per aquí el Guillem Molina, el Sergi Altimira i el Jaume Pinyol, com dèiem, i avui és el torn d'un altre jove futbolista, de fet un dels més joves de la plantilla, però ben integrat des de l'estiu en dinàmica del primer equip fins al punt que abans d'ahir va ser titular a Los Pajaritos. I si recordeu la pregunta que li va deixar fa 15 dies al Jaume Pinyol, doncs poc misteri ja aquesta setmana.
Marc Vargas García, benvingut a la secció del CES personal.
Moltes gràcies.
Va, que la primera pregunta no te la faig jo, sinó que te la va deixar el Jaume Pinyol, l'últim jugador que va passar per aquesta secció, que preguntava això.
Que a veure quan es tallarà els cabells.
Bueno, això és una tonteria que teníem nosaltres amb el debut, que em volien tallar els cabells quan debutés, però bueno, ja em vaig rapar a la part de baix i crec que de moment així es quedarà.
Som-hi, Marc, va, et pregunto, pel lloc de naixement?
Manresa.
Què té Manresa que no tingui la resta del món? Què destacaries?
Poca cosa, la veritat.
Et pregunto pel futbol. Va, com va començar el teu vincle amb aquest esport?
Doncs des de ben petit que ja em van apuntar al col·le, quan vaig començar el col·le i des de llavors que vaig anar al Sant Fruitós, a l'equip del poble, d'allà al Manresa, al Nàstic i fins aquí.
Ets supersticiós? Fas algun ritual abans dels partits?
Sí, m'agrada fer-ho tot primer per la banda esquerra, és a dir, surto el camp amb l'esquerra, quan em canvio mitjons, mitgetes, sempre primer a l'esquerra. Tonteries meves.
El millor moment que has viscut de moment en la teva jove carrera?
Pues jo crec que el partit al Johan, perquè va ser un moment bastant important, sortir de titular en primera ref, doncs bastant important per mi.
I el pitjor?
Diria que cap, de moment. Per sort no he descengut mai cap equip i de moment jo crec que això seria el pitjor, però de moment he tingut la sort de no haver-ho fet.
Si no fossis futbolista, quin altre esport hauries practicat?
M'agrada bastant el tennis.
I què fas durant el teu temps lliure? Jugues a tennis, per exemple?
No. Solo quedar amb els amics per anar a fer el cafè, o si no, m'agrada molt estar a casa mirant pel·lis, sèries, etc.
T'agrada mirar partits de la Lliga en el teu temps lliure o ja en teniu prou durant la setmana amb les sessions de vídeo que us puguin posar des del cos tècnic?
Sí, que m'agrada. Sobretot els caps de setmana sí que estic mirant futbol tot el dia, ja sigui primera divisió, segona i primera ref, sobretot.
Un ídol en el món del futbol?
No en tinc cap. M'hi fixo amb el millor de cada jugador, sobretot amb la meva posició, i m'agrada mirar tots els partits.
A quin estadi t'agradaria jugar, que encara no hagis trepitjat?
Al Civitas Metropolitano.
El futbol t'ha permès tenir estudis avançats?
Sí, ara estic estudiant ADE i en principi m'agradaria acabar la carrera.
I el dia que et retiris com a futbolista t'agradaria seguir vinculat en el món del futbol?
Home, si pot ser sí, però si no també l'opció de fer oposicions també m'agrada bastant.
Una pel·lícula?
300.
Una sèrie?
Los 100.
Tot de números, eh? Sí. Una cançó?
Perfect, de Chien. Dancing in the dark
with you between my arms. Vius aquí a Sabadell?
No, a Sant Fruitós.
Però saps que aquí tenim una cultura sabadellenca, una mica, que hi ha moltes coses pròpies d'aquí a la ciutat. Va, et pregunto una així de cultura general, a veure si coneixes una mica el món de la política. Com es diu l'alcaldessa de Sabadell?
No en tinc ni idea.
Marta Ferrés. Va, et faig un exercici ara de memòria recent. Fa poc vas signar la teva renovació amb el club. Te recordes quin dia va ser exacte?
No. Soc molt dolent per les dates.
6 d'octubre va ser. Una altra pregunta, va. Vas marcar pretemporada a l'Hospitalet, però si marquessis en Lliga, i esperem que no ho facis abans de que soni aquesta gravació, perquè si no tronques tota la pregunta, tens pensat com ho celebraries?
Bueno, jo crec que ho dedicaria a la meva àvia, perquè crec que és la persona que més il·lusió li faria.
Amb quin company de vestidor et portes millor?
Amb el Jaume Pinyol.
Vinga, una pregunta punyetera. Imagina que et ve el Terrassa, ja saps que aquí hi ha la rivalitat Sabadell-Terrassa, i et diu que et paga el doble si fitxes per ells. Què faries? A, acceptes? B, declines perquè estàs molt arrelat aquí al Sabadell? O C, et tornes boig per prendre la decisió i acabes demanant plaça per jugar al Manresa?
No, la B. Jo crec que ara mateix estic molt a gust aquí. Ha sigut el club que m'ha donat l'oportunitat de trepitjar el que és el futbol professional i la veritat que estic molt a gust.
T'acabes de guanyar tots els cors dels arrequinats si encara no els tenies guanyats, Marc? Va, l'última. Què li preguntaries al futbolista següent que passarà per aquesta secció? Que serà... A veure si li deixem alguna cosa punyetera.
Que a veure on va prendre la paraula mítico i com és que la fa servir tant.
Va estar més oberta, eh? Aquesta pregunta, que no pas la de fa 15 dies.
Sí. Bé, si fos mític, seria Genís Garcia. O sigui, no se m'ha acut ningú millor per representar una paraula de mític. Allò, sempre tothom és mític.
A punt va estar, per cert, d'esgarrar-li la secció a Sergi Parc si arriba a marcar los pajaritos. Va estar molt a prop.
Que ara haguéssim hagut d'amputar la pregunta perquè havia marcat, bé, hauríem d'explicar-ho, que la seva àvia s'hauria endut una gran alegria. Si marca,
tant de bo, eh?
Si hagués marcat diumenge los pajaritos.
Aquesta alegria, l'àvia de Marc Vargas, eh? I per cert, que no sé si deu trepitjar molt Manresa o no, eh? Marc Vargas, perquè no
ha convidat,
no és massa amant.
Ara trucarà, no sé si és alcalde o alcaldessa, però ara trucarà Marc Vargas per dir-li que la propera vegada promocioni una mica més. És que ell és de Sant Fruitós, no ens enganyem.
Clar.
O sigui, Manresa és circumstancial.
Vinga, va, doncs la setmana que ve... No, la setmana que ve no, l'altra. D'aquí 15 dies, el següent protagonista, aquest cest personal. Sergi Garcés, gràcies.
Apa, fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, seguim aquí a l'Hotel Suís, parlem dels juvenils, en aquest cas del Centre d'Esport Sabadell, perquè dissabte a la tarda es va viure un partit gairebé calcat al de Sòria a Olímpia, però amb els papers intercanviats. El juvenil A de Marc Nomen va arribar al descans 2-0 al marcador, sent clar dominador del partit, però a la represa el San Francisco va remuntar fins al 2-3 definitiu. A diferència del primer equip contra el Numancia, el juvenil A no va ser capaç d'empatar, fallant fins i tot un penal en l'últim minut que va fer que els balears s'emportessin aquests 3 punts d'Olímpia. Ian Martínez, autor del primer gol sabadellenc, assegura que han d'aprendre a encaixar els cops.
No és desconnexió, sinó això, ajudar-nos mentalment. Si encaixem un cop, doncs recolzar-nos entre nosaltres i fer-nos forts, sobretot a la segona part, que encara que encaixem un gol seguim guanyant, i res, això. No és que surti millor, sinó que això, que hem de saber encaixar els cops.
El juvenil Arlequinat encadena 3 derrotes consecutives, fa 4 que no coneix la victòria, podríem dir que està fent perdre pistonada la classificació, però de moment es manté en aquesta 9a posició a la divisió d'honor juvenil. L'Oriol Ferran, a tot això, al final del partit, va poder parlar amb el tècnic Marc Nomen després de la desfeta contra el San Francisco.
En Marc Nomen, després de la derrota del juvenil del Sabadell contra el San Francisco per 2-3, et veig fotut, heu començat molt bé. Primera meitat us avanceu 2-0 i a la segona sembla que surten més intensos i remunten 2-3. Què ha passat avui?
Pues que hi ha dos equips que juguen, un que ho ha fet bastant bé la primera part i un que ho ha fet bastant bé la segona part. Aquest és el resum.
A més, ells heu sortit molt connectats al partit. La primera part, els primers 45 minuts han sigut esplèndids. Després, a la segona, sembla que ells han sortit més intensos que vosaltres i que amb el primer gol us heu vingut una mica avall, heu tirat una mica enrere, o ha sigut sensació meva?
No, jo crec que ells han sortit a buscar el gol a la segona part, han tingut a l'encert els 3 minuts de només començar i amb aquesta inèrcia ells ens han intentat seguir buscant, i la llàstima és que tenim una jugada molt clara que era el 3-1 i la segona acció és el 2-2 i quan hem volgut reaccionar i hem estat allà, doncs bueno, ells han aconseguit amb una acció d'encert el 2-3, després tens un penal, tens diverses accions de remat i no ha volgut entrar la bola.
Això anava a dir, perquè inclús amb el 2-3, els últims 5 minuts, he tingut dues ocasions clares i, a part, aquest penal. Hagués sigut una mica més just l'empat a 3 que la derrota?
No, el resultat és el que és. Aquí es fa justícia a qui competeix millor. El San Francisco ha competit millor, jo crec que durant 45 minuts, a diferència de nosaltres. Han tingut l'encert de fer 3 gols i nosaltres n'hem fet 2, no hi ha més.
Què és el que li falta a l'equip per acabar de sumar aquests punts?
Jo crec que fem moltes coses bé, però que hem de gestionar moments competitius i hem de gestionar quan vas guanyant, saber portar el ritme de partit quan vas guanyant, si vas guanyant per una diferència d'un o més gols i et fan un gol, doncs, saber gestionar aquesta situació, que tampoc és tan greu. Vull dir, en aquest sentit hem de ser molt més madurs competitivament.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé la setmana que ve i a veure si reprenem aquest camí de la victòria.
Sí, tant, gràcies a vosaltres.
I un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil, el Centre d'Esports Sabadell B. El Juvenil B sí que va ser capaç d'aconseguir la victòria en el seu desplaçament a Girona per enfrontar-se al segon equip juvenil gironí. També els de Conrad Garcia van guanyar amb un solitari gol de Jan Font al minut 23. L'equip celebra haver pogut mantenir la porteria a 0, cosa que no aconseguien des de la primera jornada de Lliga. Són paraules del golejador del partit.
Això era un assumpte pendent que teníem com a equip i després de diverses setmanes treballant i portar-ho, pues, a terme, pues ho hem aconseguit. I espero que sigui així en moltes jornades.
I encara a la Lliga Nacional, el Mercantil es manté invicte després d'aconseguir un altre agònic empat contra la Unificació en Bellvitge. L'equip de Marc Xalabarder va salvar la imbatibilitat a la Lliga amb un gol de Miguel Expósito al minut 85, que suposava el 2-2. El mateix Expósito explica el moment del gol i assegura que es van quedar amb les ganes d'endur-se els 3 punts.
Va ser un gol que estàvem esperant ja fa una estona, perquè estàvem atacant durant tota la segona part i al minut 85 va arribar el gol i em va donar il·lusió perquè vaig fer l'empat, però em vam quedar amb les ganes de fer el 3-2.
Doncs el Mercantil, que es manté com l'únic equip d'aquest grup 7 de la Lliga Nacional que encara no ha perdut cap partit fins al moment, un fet que els permet, doncs, mantenir-se en la segona posició de la Lliga. També, en aquest cas, escala posicions al Sabadell B juvenil, que se situa en 9è, igual que l'A, amb 13 punts, a 4 dels mercantilistes. Els pròxims rivals, en aquest cas del juvenil B del Sabadell, serà aquest dissabte a les 4 al Lleida Esportiu a Olímpia, mentre que el partit del Mercantil ha passat a ser a dimarts de la setmana que ve contra el juvenil B del Barcelona. Fem una aturada per la publicitat, que tenim convidat aquí a l'estudi.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís i us ho dèiem abans de la publi, abans, doncs això, que tenim la visita avui a l'estudi d'un bon amic d'aquesta casa, com és el Manel Benavente, que va ser secretari tècnic del Centre d'Esport Sabadell 2 temporades, ara fa ja uns quants anys, a 2008-2009 i la 2009-2010, i que ara fa les funcions de segon entrenador al Fulad de la Persian Gulf Pro League de l'Iran. Manel, què tal, com estàs? Benvingut.
Buenas tardes.
Marxes demà, ara m'estaves explicant, però estàs aquí aquests dies aprofitant que, com passa aquí a primera divisió, hi ha aturada pel Mundial, no?
Sí, vine hace dos semanas y media, que tenemos el parón de FIFA, y bueno, reiniciamos los entrenamientos. Bueno, hace ya unos 7 días, 6 días que está el equipo ya entrenando, y bueno, yo me incorporo pasado mañana vuelo. i jueves pues nos ponemos otra vez de corto.
Entrem al que és aquest precisament el treball diari. D'entrada, com sorgeix aquesta oportunitat d'anar a entrenar a un país com és l'Iran, que clar, és un xoc cultural important també així d'entrada.
Bueno, vamos a ver, yo hace unos 7-8 años, más o menos, y aproximado, ya trabajé en Arabia Saudí, en el que, bueno, era bastante más extremado. Ahora ha cambiado bastante. Y bueno, ya hace 3-4 años estuve a punto de marchar a Irán con John Benjamin Tosak al Tractor Sazi. Y bueno, recibo una llamada de Javan Nekunan, jugador iraní, que ha sido un ídolo en Pamplona, en Osasuna. Pues dándome la posibilidad de estar en su staff técnico como segundo entrenador, en el que también hago unas funciones también de dirección deportiva, de secretaría técnica, en información de futbolistas. Y la verdad que bueno, nos pusimos muy rápido de acuerdo y la verdad que un placer trabajar en Irán como país, como personas. La verdad que el trato humano hacia mi persona espectacular por parte del entrenador, por parte del club, y la verdad que a mí personalmente no me ha sorprendido el fútbol iraní porque lo he seguido bastante. Hace 4 años tuvo un buen grupo con Marruecos, con Portugal y con España, que ganamos 1-0 y nos lo pusieron muy difícil. Y bueno, para mí es la mejor liga del Golfo sin ningún tipo de duda.
A més, abans de l'entrevista també, durant la publicitat ho comentàvem, és que portes ja 6 països a l'esquena com a experiència futbolística, Grècia i Xipre com els que estan més a prop, però vaja, que també has passat per l'Aràbia Saudita, per l'Equador, etc. Clar, suposo que això a un, quan afronta una experiència com aquesta, no sé si diem més calma, sense tants nervis, pel fet d'haver sortit ja de casa prèviament, s'ho pren com allò, com una experiència més, no?
Sí, bueno, vamos a ver, la primera fue el primer choque en Burkina Faso, pero los demás países, pues bueno, como digo yo, una persona... Hace mucho tiempo, Luis Aragonés, que tuve el placer de comer con él y con José Manuel Casanovas, que ha sido mi jefe en Málaga, adaptación a los medios. Si tú, por ejemplo, quieres trasladar, pues como tú vives aquí, a Ecuador o a Chipre o Arabia Saudí o a Irán, pues te estás equivocando. Tienes que tener una mentalidad fuerte. Yo siempre me he marchado solo, mi familia siempre en casa. Y la verdad que soy un hombre que la adaptación para mí es muy fácil, porque al final soy un privilegiado en mi pasión, el fútbol, el césped, y para mí no hay ningún tipo de problema.
No hay barreras en aquel caso.
Para nada.
No las trobas.
Para nada. En Ecuador, que es un país caliente, también sudamericano... También allí pues hay sus cosas también. Saudía, cuando estuve hace 7-8 años, pues no tiene nada que ver con la Saudía, con Arabia Saudí de ahora. Irán, en ciudades como Teherán, como Esfahán, como Shiraz, son ciudades europeas, porque son ciudades europeas. Estás pues, tomando un café, estás en un restaurante, estás en una cafetería. Y yo me siento como en Barcelona, la verdad. Tienes el arriba en Chalús, tienes el mar Caspio, tienes el mar. Y al final es un país con mucha riqueza y una potencia mundial, la verdad.
Explicabas ara, Manel, que t'arriba la trucada a través de Nekunam, que és molt recordat aquí pel seu pas per Osasuna. Què tal aquesta relació també amb ell? Com us esteu entenent també a la gespa?
Pues mira, la verdad, bueno, él sabe, evidentemente, español. Él domina el español. Y todo esto venía también por el Cuco Ziganda, que somos muy amigos de hace 20 años, que el Cuco Ziganda fue el que lo firmó a Javan Nekunam. Y la verdad que la primera conversación que yo tuve con Javan Nekunam, lo primero que le digo, llama al Cuco Ziganda, porque al final, vamos a ver, de paseo, de bonito, somos todos muy buenos, pero después tenemos que tener una convivencia diaria, y el respeto es máximo. O sea, es un técnico que, bueno, yo trabajo con bastantes técnicos, es un técnico que puede entrenar en España perfectamente, tiene dominio del grupo, tácticamente se asemeja mucho a Cuco Ziganda, que ahora mismo está en Huesca, le gusta jugar al fútbol, las transiciones las las domina bastante bien, defensa, ataque, ataque, defensa, y la verdad tiene una gran personalidad. En Irán es un ídolo, y en Pamplona, que estuve hace poco viendo Osasuna Barcelona, pues nada, de allí se habla mucho, y yo diría que no a corto plazo, ya no digo ni a medio o largo plazo, yo creo que ya va en Nekunam. Lo veremos por España muy pronto.
I amb el Fulat, què tal com a equip, com a plantilla? Diria que esteu a mitja taula, no?, aquesta aturada. Com va la cosa?
Sí, empezamos muy bien, hicimos muy buenos partidos. Jugamos contra Persepolis, un grande, empatamos, ganamos a Sepahan de Moraes. Jugamos con Esteghlal de Sapinto, empatamos a uno cuando teníamos que haber ganado. Y bueno, al final, circunstancia del fútbol, un error, pues nos machaca ahí la victoria. Y la verdad que, bueno, yo cuando llegué allí, eso sí, muchísima calor, es como si estuviéramos en Sevilla, pero más todavía. Yo, la verdad, que Arabia Saudí, como digo yo, se podían freír huevos fritos en el coche, pero lo de Irán ya es eso. Ya cuando mi mujer me llamaba y me decía, no, es que hace calor. ¿Calor? 54, 56 grados, los jugadores entrenando por la tarde-noche, bueno, yo era un espectáculo, los isotónicos acababan, yo los veía correr, apretar, y digo, madre mía del amor hermoso, estos futbolistas cómo apretan, competitivos, callados, trabajando, o sea, solidarios, y las instalaciones del Fulad, pues puedo decir que son unas instalaciones de primer nivel, no de primerísimo nivel. Uh-huh. Entramos en el estadio, entramos en unos anexos, dentro no le falta de nada a los futbolistas, de nada, spa, gimnasio, amplio todo. La verdad que espectacular.
Doncs, Manel Benavente, per cert, des d'allà tot el que és el futbol d'aquí es pot seguir molt poc o què?
Pues,
o tens temps també per
pues
fer-ho?
Sí, sí, sí que lo sigo porque si no estoy, como se dice en el argot futbolístico, muerto en la bañera. Tengo una IPTV que veo casi cerca de 76.000 canales, sigo al Sabadell, evidentemente esta semana lo he seguido con el Numancia, sigo la primera, la segunda, Libertadores, Ligas, porque al final tienes tiempo libre. Y ves fútbol, y esa IPTV es la que me salva de ver muchísimo fútbol y estar totalmente al corriente del fútbol español y también fútbol europeo.
Doncs Manel Benavente, insistim, segon entrenador d'aquest Fulad de la Persian Gulf Pro League de l'Iran. Gràcies per venir aquí a Ràdio Sabadell abans de marxar novament cap allà i explicar-nos la teva experiència.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre tan amables y tan buenas personas, y le deseo lo mejor.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I obrim ara bloc dedicat al bàsquet. Queden 10 minuts per arribar a les 2, perquè a Copa Catalunya Masculina el Club Natació Sabadell va patir la segona derrota consecutiva al seu pavelló, aquest cop per 65-78 contra Lluïsos de Gràcia, amb el qual han quedat igualats a la taula amb aquest balanç del 50%, 4 victòries i 4 derrotes. Els de Jonathan Ramírez van sortir millor i van obrir una escletxa de gairebé dobles dígits, però el duel es va torçar al segon quart, en què van rebre 30 punts i es va passar del 29-22 al 35-49. Després, tot i apropar-se novament al tercer quart, van estar força desencertats en el tram final. Dissabte, 5:45, nova oportunitat per superar aquest sotrac a les naus contra l'Artés, que és el tercer classificat del grup. I el pavelló del Club Esportiu Sant Nicolau ja té nou nom. A partir d'ara, el recinte de l'entitat grana es passa a dir Màgic Lau, després d'un procediment de més de 2 mesos en què els integrants del club van poder presentar les seves propostes de forma oberta. Finalment, aquesta va ser l'opció guanyadora i en un dels laterals ja hi figura el rètol amb la nomenclatura. El cartell es va destapar aprofitant la presentació dels equips del Sant Nicolau, un esdeveniment que no se celebrava des de l'esclat de la pandèmia, en el que va ser una tarda festiva al Màgic Lau. Després de l'acte, el Sergi Parc, que a més va ser el presentador, va conversar una estona amb el president dels col·legials, l'Arnau Bonada.
Som-hi, Arnau, va. Et pregunto això. Primer pel nom del pavelló, el Màgic Lau. Contents amb el procediment, imagino, i amb el resultat?
La veritat és que ho hem fet tot amb molt d'il·lusió i la gent ha respost. Llavors, quan fas una cosa amb il·lusió, la gent et respon, doncs és màgic, no? Llavors, per mi, per això ha sortit el Màgic Lau, per tota aquesta màgia que ha envoltat doncs, tot el procés que hem fet. I molt contents.
La veritat és que des de la teva entrada no sé si s'ha guanyat aquest sentiment de pertanyença aquí al club, però entre aquesta remodelació del pavelló, el posar-li nom al pavelló i coincidint també, no, que hem superat el pitjor de la pandèmia i hem pogut tenir avui, hem pogut gaudir d'aquesta presentació, la veritat és que jo crec que tota aquesta família avui es pot donar molt per satisfeta i també amb aquest orgull, no, de pertànyer-hi.
Sí, exacte, sí. Tant en la meva entrada com també la resta de membres de la Junta, al final és gent que ho ha agafat amb molta il·lusió i cadascú ha tirat endavant iniciatives i, per exemple, vam fer un pla estratègic, ens vam reunir al principi del mandat, per dir-ho així, i un dels elements que vam identificar era precisament això que dius tu, no? Aquest sentiment de pertinença, no? Aquesta identitat que podem tenir, no? Llavors, és una línia que ens agradaria molt potenciar i mantenir, no? Perquè al final clubs n'hi ha molts, però això fins que no ho vius, és a dir, al final comença que el nano doncs, t'apunta de seguir de petit com el podries apuntar a un altre lloc, però va creixent i vas veient el que es viu aquí cada cap de setmana, vas veient l'ambient que hi ha entre sèniors i més petit. És, bueno, potser és un tòpic, però és un sentiment, és un sentiment, i això doncs, és el que t'empenya a intentar fer aquestes coses.
I avui, com dèiem, això, presentació dels equips, un acte que es recupera després de viure el pitjor de la pandèmia. Imagino que també satisfets del club per veure tantíssima gent reunida i, de fet, veníem de jugar al partit del sènior masculí i l'ambient que hi havia en aquest partit era dels grans aquí, un infern.
Sí, sí, ha sigut espectacular. A més, s'ha guanyat d'un punt a l'últim segon. Vull dir, ha sigut, bueno, màgic. A partir d'ara, em sembla que farem servir aquest adjectiu moltes vegades. Ha sigut un final màgic d'un partit màgic. Després també, doncs, agrair-te, Sergi, que ens hagis fet doncs, de presentador de tot l'esdeveniment i tal. Ha sigut espectacular, ho has fet fantàsticament bé, portant els tempos, i aquí és casa teu i encantats que ho hagis fet.
T'acabo preguntant pels objectius, sobretot a nivell de sèniors, no? Perquè també, evidentment, teniu aquesta vocació formativa que és tan característica del Sant Nicolau. Recordo que en una conversa que teníem en una entrevista també ens deies que, home, ens agradaria als dos sèniors almenys tenir-los a copa, no? Allò de tenir-los en aquesta màxima categoria catalana. La veritat és que els dos han començat allò sense tenir grans números, però sí que és cert que els dos grups de primera catalana estan molt igualats i és que pot passar de tot. No sé si creus que en aquesta competició, aquesta temporada, els petits detalls, els finals com els d'avui, per exemple, són els que al final poden marcar si tenim opcions de veure el Sant Nicolau lluitant per pujar.
Sí, nosaltres, la nostra filosofia és que al final hem d'arribar a les categories que el propi planter generi, per dir-ho així, de manera natural. Nosaltres creiem, com et vaig dir el seu dia, no?, que tant el femení com el masculí tenen categoria, tenen nivell per estar a Copa, i creiem que tard o d'hora s'hi arribarà. Si no serà aquest any, serà el següent, el d'allò. S'hi arribarà, doncs, de manera natural. Després, com bé dius, pot venir una lesió, pot venir una cistella que no entra, pot passar molts imponderables, però a mig termini són equips de Copa.
Moltes gràcies, Arnau.
Oh, a tu.
Doncs l'entrevista del Sergi Parc amb l'Arnau Bonada, el president del Sant Nicolau, després d'anomenar-se com a màgic lau aquest pavelló del carrer Jardí. Una presentació que es va dur a terme també, per cert, entre els dos partits dels sèniors i la tarda va sortir rodona. El masculí es va imposar d'un sol punt al Matadepera, 74-73, i s'ha tornat a posar amb un balanç positiu a primera catalana després d'una ratxa de 3 derrotes consecutives. Andreu Cervera, el tècnic, parla del paper clau que va jugar el factor públic.
Evidentment, com mèrit dels jugadors, que han sabut estar tot el partit, però el públic avui ha estat no de 10, per mi ha estat més que de 10. Jugar un partit així per jugadors és una experiència, ens encanta viure el que estem acostumats a veure per la tele, viure-ho, és molt bonic. El pavelló avui ha estat excel·lent, vibrant tot el rato, apoyant tot el rato, i vull destacar que em sembla espectacular, tanta gent, tant de mèrit pel rival com de mèrit per nosaltres, cap falta de respecte, cap sortida de to.
En el mateix grup, per cert, el bàsquet Pies penúltim va perdre 58-72 a casa contra el Llefià, i tornant al màgic lau, ja al vespre, el femení, també de primera catalana, va superar de 6 l'Horta, 62-56, i sembla que comença a agafar ritme després de començar la temporada amb 3 derrotes. El Sabadell Bàsquet Vallès, per la seva part, va descansar i la classificació suma 4 triomfs i 3 derrotes. En futbol sala, l'Escola Pia ha agafat una mica d'aire a la part baixa de la classificació de la segona B. Els de Pedro Donoso, en el retorn d'homes importants com Arnau Graello o Carlos Povedano, va superar per la mínima un equip al Penyes Plugues que arribava en una dinàmica horrible al carrer Garcilaso, ara ja amb 5 derrotes consecutives. Un triomf balsàmic, però també petit en certa manera, ja que els visitants van fer aquest 4-3 definitiu quan faltaven 20 segons. Jordi Cerdà, jugador Escolapi, admet que s'ho prenien com una final.
Érem conscients que era un partit clau, que havien de guanyar sí o sí, i bueno, i així ens vam prendre el partit amb molta intensitat, amb confiança amb l'equip, i realment, doncs, mira, vam acabar aconseguint els 3 punts, tot i que era un rival bastant complicat, i ens va posar les coses molt difícils fins a l'últim moment, que ens van marcar el 4-3, crec que a falta de 20 segons, però bueno, tot i els dubtes que vam tenir els últims segons amb la dinàmica negativa que teníem, ens hem portat la victòria i confiem que ens ajudi ara a canviar una miqueta la dinàmica.
La Pia segueix marcant la permanència amb 11 punts, els mateixos que el Canet en descens i que també va guanyar, però sobretot es retalla l'escletxa que hi ha amb els equips per sobre. Ara el Picassent o el mateix Penyes Plugues estan a 2 punts. I el Club Natació Sabadell ha caigut de la zona play-off, però pot donar per molt bo el punt aconseguit a la pista del Calvià, un altre rival de la part alta. Van haver d'igualar els Adri Sánchez, primer un 2-0 i després un 3-2, fent el 3-3 definitiu a poc més d'un minut pel final. L'autor del gol va ser Pepe Font.
3 partits seguits començant amb 2-0. Aviam, jo crec que ens falta un punt, doncs, més de concentració, més d'intensitat en alguns minuts de la primera i de la segona part dels inicis. I això potser, no sé si el míster, amb algun canvi o tàctic o alguna cosa, doncs pot corregir-ho. Però bueno, l'hem tret, com tu dius, un 7-9, i això invictes a domicili. Vull dir que ningú s'esperava, jo crec, i allà estem.
Els Adri Sánchez, que per cert van superar ahir 3-5 la selecció catalana sub-19 en un amistós, segueixen amb aquests números molt remarcables fora de casa. 3 victòries, 2 empats, 11 punts de 15 possibles. I fem un apunt ràpid de tennis perquè el primer equip masculí del Cercle Sabadellès es va quedar sense ascens a la màxima categoria després de perdre la final de la promoció per 1-4 contra el Chamartín a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra. Òscar Hernández, capità del Cercle, assegura que seguiran treballant tot i la derrota per poder recuperar aquesta plaça a l'elit que van perdre fa un any.
L'objectiu del Cercle Sabadellès sempre és estar a primera divisió. Aquest any no ho hem pogut aconseguir, però jo crec que de cara a l'any que ve, amb algun reforç que puguem fer algun fitxatge, jo crec que podríem pujar.
La temporada que ve, tot això coincidiran amb el Club Tenis Sabadell. Els del carrer Prat de la Riba van aconseguir l'ascens a segona la setmana passada i aquest diumenge, ja amb el premi a la butxaca, es van imposar a la final de tercera al Fedora. 50 segons per arribar a les dues, marxem.
Hotel Suís.
Passem al relleu a l'agenda informatius amb el Notícies Migdia, amb la Núria García al capdavant. Nosaltres us enviem una abraçada del Toni González des del control de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà més Hotel Suís a la una amb el Sergi Parc al capdavant. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.